És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 324, a l'episodi 32 d'aquesta desena temporada. Avui tindrem un programa gairebé centrat en comentar allò que ens va cridar l'atenció de la conferència de desenvolupadors de Google, la Google I/O d'enguany. Moltes novetats, moltes coses. Google ha parlat tota l'estona d'intel·ligència artificial. Yes, i la relacionada ja no és mobile first, és intel·ligència artificial first, i la relacionada amb molts dels serveis capdals de la companyia. A més, hem provat Google Assistant en anglès i per iOS, que ja existeix, sembla mentira. Fem Mossega la Poma, control tècnic i membre de la tertúlia, que arribarà ara quan pugui, en Miguel Ángel Cabrera. Col·laboradors, Dani Amo, Carles Caño, que està acabant de dinar, pobret, ara el tindrem a taula, i Raimon Lapuente, que va dir que vindria però no ha aparegut per aquí. Codirecció i postproducció, Marc Alia, que ara momentàniament el tenim als controls de la nau. Hola.
Hola.
Hola. I producció, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Doncs això, setmana de Google I/O, prèvia, setmana Google I/O, ja sabeu aquells que esteu al cas de la cosa tècnica, que Google I/O és la conferència de desenvolupadors que arriba just una setmana o 15 dies abans de que arribi la Worldwide Developers Conference, que és la conferència dels d'Apple. I enguany Google I/O ha estat centrada sobretot en intel·ligència artificial. Ja ho va dir el seu CEO, el Sundar Pichai, va dir: "Nanos, enguany intel·ligència artificial lo primero."
Sí, però això de l'AI First ve perquè cap allà el 2009 va haver-hi una trobada interna a dintre de Google on van dir: "Xep, hem de canviar la manera de pensar-ho tot i anem a anar a mobile first." O sigui, ja no implementarem coses per mobile, sinó que pensarem tots els productes mobile first. Per exemple, el Google Inbox és un producte que és mobile first, o sigui, l'aplicació...
I després arriba a escritori.
No, l'aplicació mobile i l'escritori són exactament la mateixa, i jo a l'escritori faig servir cada dia, no em falta res, però també puc fer servir el mobile i em dona exactament les mateixes funcionalitats. Potser és una mica més usable perquè puc fer els swipes en el d'allò. Llavors, en sa que va haver-hi aquesta transformació cap a mobile first, l'any passat van dir: "Check, AI first." Ja dic, la interfície mobile, el mobile ja, diguéssim, ha passat, o ja està aquí, és el que està passant, però hi ha tota la revolució del machine learning, sobretot amb la plataforma TensorFlow, de la que suposo que en parlarem,
sí.
I de coses que venen, i després dels assistents, la guerra dels assistents personals, perquè, diguéssim, que el reconeixement de la parla, diguéssim, ja és... I ha arribat. Em sembla que l'any passat també vam parlar, que van dir que havia baixat el nivell d'error, havia baixat una barbaritat. Ara ja diuen, ja no paren del nivell d'error, perquè
sí que en parlen. Va treure el Sundar Pichai una transparència dient que havien passat del 8,5 al juliol del 2016 al 4,9 a l'actualitat. Va ser una de les primeres transparències que va
fer. I és tan aviat que les persones hi sentim pitjor que les màquines.
Exacte. Jo he dividit la part, o sigui, de tot allò que volem parlar avui, en dues parts. Una, potser més de consumer, més d'usuari, si et sembla, vale? I l'altra, que ho he, amb més profunditat, més per developers, on sí que tenia apuntat parlar del TPU, el Tensor Processor Unique.
Són com Raspberry Pis per muntar clouds d'intel·ligència artificial.
Sí, i el TensorFlow. De fet, mirant-me, perquè m'he vist la conferència, m'he vist les dues keynotes principals, la keynote de presentació general, on sortia el CEO, i la keynote, diguéssim, de presentació general, però per desenvolupadors, específicament, que es fa justament després, i hi havia una part que em recordava molt quan jo vaig assistir en el curs que va fer el Javi Moreno, que ens va ensenyar a programar Alexa, Vale?
Sí.
Pues hi havia algo que era molt similar, vale? En el, o sigui, hi ha més coses, eh? Perquè també vam parlar de Google Lens i vam parlar de Google imatges i tal, però sí que hi havia tota una part, diguéssim, d'eines que ja estan prefetes per tenir computació, perquè qualsevol pugui treballar el machine learning i atreure molts developers cap a la plataforma de Google, cap a la plataforma d'Android.
Explicaven que hi havia un noi d'un institut, no sé, 17 o 17 anys, que mirant vídeos de YouTube havia après a fer una plataforma sobre TensorFlow que detecta càncers de mama en mamografies.
Que bèstia,
eh? Però d'entrada, no algú que s'hagi fet el curs aquest que hi ha a Coursera, o no sé si era Udemy, que hi ha un curs d'Udemy amb els experts de Google que tu t'apuntes i llavors fas el curs i aprens a programar amb TensorFlow i no sé quines altres històries. No. Directament, vídeos de YouTube a pèl, i un nano això, que està en el high school.
Vaig a descriure alguna de les novetats, diguéssim, de consumer, i després, si voleu, entrem amb les de més enjundi, eh? Google Home i altres dispositius domèstics estan ja preparats per reconèixer fins a 6 persones diferents.
Tomàs,
i
què és el Google també... Home? Què és el Google?
Explica-ho.
Explica-m'ho tu, tio.
És un parato.
És un parato, o sigui, és com un eco, no?
És un Chromecast que té forma d'altavoç.
Correcte!
O sigui, que és un pinganillo HDMI de forma d'altavoç.
No és un pinganillo HDMI, però és un... Exacte, és com una mena de cactus, que és com un altaveu i que...
Testo, amb un test.
Exacte.
El cactus és el que va sobre el test.
Exacte. Però la gràcia és que fins ara només reconeixia la veu d'una persona. Com és el...
OK Google.
I ara pot reconèixer fins a 6 persones diferents i actuar també de manera diferenciada, que és la gràcia.
Persones o comandes?
No, persones.
Pregunta.
En una habitació reconeix 6 persones diferents.
Distingeix la veu, jo puc dir Hey Siri al teu mòbil i em farà cas?
No t'ha fet cas.
Ja t'ho sé. Però
reconeix una veu. Hey Siri.
Hola Siri.
Sí, ara s'ha posat. Bueno, abans estàvem trucant.
És que amb l'OK Google et reconeix...
Era Oye Siri.
Ja el tinc en anglès.
Ah, és Oye Siri. El meu sí que, el rellotge sí que...
No, perquè en Google, l'OK Google per defecte l'agafa... de qualsevol, però si tu configures la pantalla de l'Android, que l'OK Google només està en la pantalla encesa, t'accepti OK Google, llavors et fa dir OK Google 3 cops perquè llavors només ho puguis dir tu, perquè t'imagina que estàs en un vagó de metro, tothom al mòbil, tu dius OK Google, despierta-me a les 5 de la mañana. Llavors,
però en un dispositiu personal...
És una bona idea, eh?
Sí, sí. Amb un dispositiu personal té sentit, igual que Siri amb els iPhones, però a casa, amb un Google Home, que és per la family, està molt bé que sigui capaç d'escoltar el Oye Google o OK Google de cada un dels membres de la casa, fins a 6 programacions. Per tant, el tracte és diferent. Si tu li dius Oye Google, et dirà Hola Carlos, què quieres? No? I si ho fa la teva filla o ho fa la teva dona, pues, actuarà en conseqüència. A més, Google Home porta accés gratuït a Spotify i a molts altres serveis, ho van anunciar en la Google I.O., com ara SoundCloud, Netflix, YouTube, HBO i Hulu.
Espera. ¿Qué me estás contando, Petrafía? Yo me compro un Google Home y me dan todo esto by the face.
No, té accés a... És a dir, tu pots
si
dir...
Si tu pagues a Home, sí, HBO i tot això, tu pots entrar.
Posa'm aquesta pel·lícula o digue'm l'última sèrie que ha estrenat HBO i te la connecta. I te la passa en vídeo. És a dir, que si tens un Chromecast connectat a la televisió i el Google Home ho sap...
Però és que això ja viene de fa temps, no?
Però això m'ha agradat molt, veure-ho. Perquè més...
Però això no és estrella jo, eh?
Però
tu no t'has llegit el llibre d'en Carles, eh?
No, però tu no has de dir res. Això no estava funcionant fins ara. Si tu li dius Oye Google o OK Google o com sigui, what's the weather, vale? O quin és el temps, si hi ha un televisor connectat i un Chromecast en el televisor, ja no t'ho diu d'haver,
sinó
que t'ensenya la imatge.
Han integrat la pantalla amb Chromecast amb l'assistent, això sí que és nou. Però el tema de Pomme Juego de Tronos, esto ya estaba.
Ja, sí, però no...
Quan va sortir Google Home, ara farà un any.
Però aquesta integració jo no l'havia vist, és el que a mi em va...
No, està bé.
Sorprendre. Vale, l'altra cosa és que arriba també Google Assistant, arriba també Google per iOS, vale?
Sí, en aquí directament
Google Assistant per allò.
Això és una patada als collons Apple, però amb carrerilla i amb Doc Martens. Eh? O sigui, no...
Però hi ha restriccions. Primer, aquells que vulgueu baixar-vos el Google Assistant, només ho podeu fer si us connecteu a l'Apple Store dels Estats Units. I demana que valideu les vostres dades de pagament. És cert que podeu tenir una compte de Google de l'Apple Store americana sense que declareu targeta, òbviament sense poder fer compres de pagament. Aquesta aplicació és gratuïta. I una altra, no funciona si no teniu Google, si no teniu el telèfon en anglès.
Sí. En aquí amb això és on jo estic molt al·lucinat, diguéssim, per la incompetència d'Apple amb Siri. Perquè, i no dic incompetència perquè siguin bons, o sigui, perquè són incapaços de competir. No, o sigui, no són competitius. Tu pots estar a primera divisió i no ser mai, diguéssim, dels que estan de la meitat cap endavant. I en aquest cas, Apple va engegar amb el Siri amb l'iPhone 4S, o sigui, Déu-n'hi-do la de telèfons que han passat pel mig.
Ha plogut molt i han menjat molta xocolata des d'aleshores.
O sigui, fa molts anys que corre. O sigui, de fet, van treure el Siri just dos dies abans que es morís el Steve Jobs. O sigui, que ha plogut molt. I no han sigut capaços de fer-lo evolucionar. I a més a més, mira, el que no sé si tenen com una versió de Siri preparada per treure'l en algun moment i dir anem a salvar l'univers i això serà la polla amb vinagre.
Amb la veu de Scarlett Johansson.
Amb la veu de Scarlett Johansson. Jo crec que només la Siri actual la posen amb la veu de Scarlett Johansson i ja deixo tots els altres assistents i tal i qual.
Jo diré una cosa. Jo crec que hem d'esperar al Worldwide Developers Conference de la setmana.
A veure, perquè hi ha dues estratègies.
D'aquí dues setmanes,
entre Apple i Google tenen dues estratègies molt diferenciades. Eh? Per exemple, els Google IOs s'han caracteritzat perquè es presenten coses que són superxules i que després no van enlloc. Vale? O sigui...
És allò que deies de Google tira coses a la paret.
Exacte.
I veu que queda enganxat. No?
Exacte, sí. Sempre hi ha hagut...
Perdona, tens raó, Marc, però aquest any a mi m'ha semblat que anaven més enfocats, més afinats.
Sí, perquè en aquest cas el que ha passat és una cosa, és que fa dos anys va entrar el Sundar Pichai com a director i van dir-ho del Google, del AI First, i sí que es veu que pràcticament tot és AI First. No hi ha coses gimmicky, sinó sempre tot està tot relacionat. O sigui, el Chromecast està relacionat amb l'assistent.
Perdona, un parèntesis, diguéssim, de gossip, de cotilleo. El Sundar Pichai és un tio, a part que és hindú, és super més enrotllat i molt més assequible i molt més parlant amb tothom i molt més baixar a nivell de carrer i molt menys endossiat que la gent d'Apple, el Tim Cook i companyia. Perquè m'he trobat amb mogollon de bloggers, youtubers, el tio parlant amb tothom, o sigui, super molt més enrotllat, dona un caire i un...
És menys corporate.
És molt menys endiossat,
sí,
que els d'Apple.
Sí, però té pinta com si haguessin tret la...
Digo jo.
A mi em sembla que la part corporate de Google està a Alphabet, vale? I a més és invisible. Alphabet ara és invisible, però el final Alphabet no és invisible, és una empresa que
només és un money collector.
És el que si tu vols comprar Google, tu no pots comprar accions de Google, ara tu has de comprar accions d'Alphabet, i els que porten Alphabet doncs són el Sergey Brin i el Larry Page, que estan allà, però hi ha tota una colla per allà que estan allà i són la part corporata, i en canvi el Sundar Pichai està molt més, diguéssim, a developers i comunitat i tot això. Llavors el que sí que és veritat és que ara hi ha una estratègia, han integrat a l'assistant amb el Chromecast, l'Echo també està, el Google Echo era l'Echo, oi?
És el Google
Home.
El Google Home
és un Chromecast, el Google Home, en sèrio?
Exacte, és un Chromecast amb un altaveu ben parit.
Amb altaveu i més coses.
Un altaveu i micros i coses.
Però tu deies... Ja se'n vols anar a parar, però jo he vist detalls que fan que no sigui allò de tirar pintura o tirar coses contra la paret a veure que s'enganxa. He vist detalls. Un detall que em va cridar molt l'atenció. Vinculat al Google Assistant, vale? Es diu Transactions. Transactions vol dir que tu pots programar, tens una API i a més tens un servei a darrere que et permet fer molt fàcil la transacció de la compra, com la d'Amazon en One Click, i a més tens l'SDK pels desenvolupadors i una eina que ha entret també nova que permet crear webs amb unió de transactions aquesta que s'uneix a Google Home per fer compres molt fàcils i molt directes.
És totalment és producte per developers i tal.
I enllaçat amb sistemes de pagament integrat com el propi de Google. Per
exacte, la idea és ahir
i PayPal i Visa
ja tenen, avui estàs emocionat, eh?
Ja tenen
sistemes d'autenticació de pagament per veu. És a dir, ara ja a través de l'assistent dius pago i he pagat, no has de fer coses estranyes. És a dir, que...
I si ho fa algú amb el Adobe Boco?
Què és això?
Allò que tu graves 20 minuts d'algú i després escrius qualsevol frase i ho diu amb la veu d'aquell algú. O una frase que ha dit, que la transcriu, modifiques una paraula.
Aquí és on hi haurà problemes de tot estil amb el que està venint. Però el que sí que és veritat és que Google està agafant i està integrant-ho tot al voltant de la intel·ligència artificial. Per altra banda, el que sí que fa Google és que va fent petites iteracions, petites optimitzacions, i t'ho va ensenyant. Ells van dir, ara estem fotent això, ara estem fotent l'altre. Mira, això ho deixem de fer, perquè, per exemple, us en recordeu de que van treure aquell altaveu, el primer altaveu que van treure, que era com un Chromecast amb altaveu?
Un Nexus es deia?
Nexus no sé què era.
Hi havia el Nexus Tablet, però hi havia un altre Nexus, no me'n recordo.
No recordo.
Van treure un altaveu, però que es veu que els van donar als que van assistir en el Google I.O. i no en van vendre ni un. O sigui, perquè era un pot, però bueno, és a dir, tant fan coses rares. De tant fan coses rares, però van fent davant de la gent i van fallant.
Són
en públic i no passen res.
Lean Startup, no? Vau sacant, sí, sí. Vas a veure què és
no sé què. El que sí que és, o sigui, no, jo a nivell de producte no veig coses fixes i fermes, el que sí que és una estratègia a llarg termini molt clara de dir, anem a integrar tots els nostres serveis al voltant de la intel·ligència artificial i una sèrie de coses, que això sí que està molt clar, però en productes, bueno, van fer el que tireu cap aquí, tira cap aquí, si no tira
i
cap allà.
I reconeixement de veu i reconeixement de les imatges.
No, és totes aquestes tecnologies les tenen integrades i estan a l'estratègia. A partir d'aquí van provant diferents maneres d'utilitzar-ho i anem-li fotent. Mentre que Apple el que fa és que totes les innovacions que va fotent, tancadetes de dintre d'aquell campus rodonet que tenen, i estan allà dintre tancadets, i quan algú els va visitar ho tapen totes les taules amb llençols, que tenen uns llençols preparats per tapar-ho quan van a fer entrevistes en Johnny Ive, i tot tapadet. Eh? I encara que hi hagin allà els entrepans de llegir, ho tapem perquè sembli que hi hagi alguna cosa allà dintre. I no ho ensenyen en públic, i esperen a tindre una cosa més consolidada. Però en el cas de Siri, jo crec que és molt probable que estiguin a punt de perdre la partida definitivament.
I mira que molta gent els hi ha avisat i els hi ha dit, els d'Apple, nens, aneu en compte que s'us està passant a l'arròs.
Bueno, potser és que no tenen o sigui, el dubte ja és si no tenen capacitat per competir, perquè potser no són el tipus d'empresa.
Però són molt grans, és que jo no ho entenc com no... Què cony fan? Només fan iPhones?
Jo crec, o sigui, quan en aquestes empreses, a Microsoft, Apple, Capside, es fan moltes coses, vale, però els projectes, la forma de gestionar projectes no són mai projectes.
Ei, que Accent, que és l'empresa germana de Capside que es dedica a la ciberseguretat, va sortir aquest diumenge al Generació Digital TV. El loro. Parlaven de ransomware i va sortir Accent.
Molt bé, molt bé. Aquí. Bueno, doncs el tema és que els projectes són amb grups, doncs, que normalment es parla de projectes de 7 persones. Vale? Llavors, no tots són projectes d'I més D més I, molts són, diguéssim, o sigui, entenc que a nivell d'operacions, només de fer l'operació, portar les operacions de l'App Store, portar les operacions d'iTunes, els processos de fabricació, distribució, hi ha molta gent treballant en tot això. Quanta gent realment tenen capacitada per fotre aquest tipus de coses, o i on ho estan posant? Jo crec que en intel·ligència artificial no
tenen competidors.
No tenen un equip prou potent.
Els d'Apple.
I no tenen l'estratègia, perquè en aquest cas el que ha fet Google és que van treure el TensorFlow, que és la seva plataforma d'intel·ligència artificial, i el que van fer va ser fer-la open source. I llavors hi ha una comunitat de gent que està treballant amb open source, investigadors, empreses i tal, que estan treballant contra la plataforma aquesta, aportant els e-books, solucions i idees allà dintre, amb la qual, com que és una, amb la qual l'olla bull, si tu tens una startup petitoneta on tens un parell de genis fent coses amb una banda, doncs és una cosa, però si tu tens una comunitat d'open source que està treballant, doncs tens L'olla bull més.
Google té una cosa que no té Apple, i és que és capaç d'enllaçar això que és un open source amb un servei que hi ha darrere que tu pots fer
dades,
servir.
I amb dades.
No, hi ha un servei a darrere perquè tu puguis fer el que és, o sigui, TensorFlow va TensorFlow s'uneix a una cosa que es diu TensorFlow Research Cloud, vale? D'una banda tens tota una part que pots explotar des de fora gratuïtament, per l'altra, si vols dedicar-te comercialment, pots utilitzar TensorFlow unit a Google Cloud Platform. I això és el que no té Apple. Apple no té una plataforma cloud.
Deixa'm comentar una cosa sobre TensorFlow, vale? Perquè penseu que el TensorFlow està en llicència Apache. Vale? Sí. O sigui, és un software que si algú, per exemple, alguna startup d'aquí a Barcelona, el 22 arroba, o jo que sé, algú de Lleida, que, o algú es baixa, un de nosaltres, ens baixem al TensorFlow i te'l muntes en els teus ordinadors, agafes quatre targetes gràfiques i et muntes una màquina molt potent i ho alimentes amb un congelador.
Necessites molt, per muntar-lo.
Però, o sigui, la llicència, de fet, una de les estratègies de Google és dir, la llicència de TensorFlow et permet que tu t'agafis el TensorFlow i tu et muntis el teu negoci el teu servei, independentment de Google, vale? El que sí que l'estratègia que fan ara és, han dit, és han tret aquestes, el com es diu el trasto aquest per fer els clouds de TensorFlow?
Es diu no me'n recordo TensorFlow Research Cloud o alguna cosa així?
No, aquelles Raspberry Pis per muntar cloud, per muntar servidors, és,
no me'n recordo,
han creat un tipus de servidor que bàsicament és com una Raspberry Pi però que porta 4 GPUs i que això es pot posar en paral·lel per muntar supercomputadors que donguin suport a TensorFlow. I la idea és que dintre de Google Cloud et donen ja servei on tu, o que ja està directament preparat perquè tu corres les teves aplicacions TensorFlow. Amb la qual, si jo tinc una startup i agafo el TensorFlow i faig un programa, entreno una xarxa amb TensorFlow amb unes dades que són fantàstiques i dono un servei fantàstic, Google em dirà, doncs, en el meu cloud corre de meravella, perquè tinc un hardware que està dissenyat per córrer sobre aquesta plataforma de software, amb la qual serà ultra eficient. Entenc que també Amazon té alguns serveis de cloud pensat per AI, però que Google, però que d'alguna manera...
Clar, i integració amb llenguatges que aprofiten, bueno, pues, com els desenvolupadors poden muntar algoritmes i,
en fi. No, però és curiós que no hagi, que l'estratègia hagi sigut alliberar-ho i dir, bueno, aquí està, treballem-hi, resoleu-nos els bugs i fins i tot us dono el hosting, amb la qual tens una línia de negoci en comptes de quedar-te tota la tecnologia per tu, perquè al final, a veure, la recerca de xarxes neuronals és la que és, o sigui, jo ja estudiava xarxes neuronals fa 25 anys, que m'explicaven els perceptrons i les històries i com entraves a xarxes aquest tipus
però
de coses.
Ho pots fer servir.
El que passa és que avui en dia
ara
el que hi ha són potència de càlcul suficient i el que hi ha són conjunts de dades suficientment voluminosos. Llavors la gràcia de Google és que ha creat el TensorFlow per crear com un estàndard de xarxa neuronal.
Però ha vestit més coses. Si vols, ara en parlem després de la falca de contacte. Abans d'entrar a la falca de contacte, i així dono temps en el d'això perquè pugui menjar abans d'entrar.
És que Miquel Àngel arriba i agafa xocolateta i llavors...
No, xocolateta no, pobra, que ha de dinar.
De la Carmanyola.
De classe.
Encara no has començat amb la xocolata.
Si tens micro, pots parlar, si vols.
Per després, la xocolata.
Ah, vale. Doncs això, una altra cosa que em va cridar molt l'atenció, tornant a la part consumer, és la part de Google Lens. L'heu vista? Heu vist les imatges de Google Lens?
És que és bàsicament realitat augmentada.
Sí, però sense necessitat, o sigui, només amb el telèfon, no cal que posis allà cap cosa, que et posis al cap i res, fora. Apuntes la càmera i el programa et dona context, és a dir, apuntes a una flor i et diu quines al·lèrgies pot produir la flor o la planta.
Això per anar a buscar bolets?
Això per anar a buscar bolets de conya.
Importantíssim,
Sí, sí. Com que tinc un buc el programa...
No, tu menys això.
Tendràs un buc en l'estómago. Bueno, valoracions d'un restaurant. També inclou una cosa que es diu Visual Positioning Service, que permet indicar-te on està el producte que cerques en els passadissos d'una gran superfície que no cal que utilitzis perquè pots comprar per Amazon Prime.
Vale? Mare de Déu.
Però bueno, és interessant, no, el Visual Positioning Service. Escolta'm, pots utilitzar això si te'n vas a Disney World, a Estats Units, com els parkings són de milers i milers i milers de milles quadrades, no saps mai on deixes el cotxe. Per tant, un Visual Positioning Service et pot servir per trobar el cotxe en el parking del World.
Però això és actualment, a mi Apple Maps em diu on tinc el cotxe. Sense jo dir-hi, jo surto al cotxe i em diu, el cotxe el tens per aquí.
Tu, Marc, perquè tens el Bluetooth, vale, però els que se'ns ha espatllat el Bluetooth del cotxe, no ho fa. Perquè ell detecta, Siri detecta quan et desconnectes del Bluetooth i diu, pues aquí he aparcat. però l'altre dia vaig estar mirant.
Ah, és pel Bluetooth, sí, que sap que on estic aparcat. Va molt bé, diu, tens el cotxe aquí.
Jo a mi se'm va espatllar el Bluetooth i no l'he arreglat. Llavors vaig veure que li pots dir, Siri, he aparcado aquí.
Ah, conye!
I diu, pom.
Vale. Però jo tenia entès que Google fa temps que ja ho detectava sol, això, el del cotxe. O no, això no ho
sí, però ho fa per... si tens Google Maps activat, llavors sap que has aparcat. Mm. Perquè té, si vas amb l'iPhone, si vas amb l'Android, tu que vas amb Android, doncs no. Però si vas amb l'iPhone, com que Google, si tens l'aplicació Google Maps activada, llavors sap que està, on tens el cotxe. Però si no tens el Google Maps activat, Google no sap, perquè no té accés als serveis de posicionament. Mm. Però a més, els d'Apple són tan cabrons que els hi tanquen el servei de
posicionament. Sí, de fet, si us baixeu al Google Assistant, veureu que per utilitzar-lo correctament a iOS està supercapat. Heu de començar a donar-li permisos perquè se deixes contactes, perquè estava intentant trucar-te abans, uh-huh. que li deia, hey, no, ok, Google, call Mark. Can access to your address?
No, for... primer li has dit que... Li has dit al Siri que accedís als teus contactes.
Sí, perquè estava fent...
No puedo, li has dit, llama a Ludo i ja demà ho dic.
Sí,
no
sí li dic al Siri, would you access to my address book? I no ha pogut, i no, li he dit access to my address book and call Ludo i no ha pogut fer-ho, i li he dit, ah no, call Ludo i això s'ha trucat man de huevos, no?
Fuck it.
Per això, contacte, que avui tenim revisions i comentaris i de tot.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing.
Avui tenim una valoració que m'ha agradat molt perquè és d'aquestes que es pensen, que es treballen. Diu així, és de l'Ivan Pil, que és un oient molt històric de Mossega la Poma, és un tio que escolta molts podcasts.
I tant, sí. Mm-hmm.
Diu, magnífic, aquesta temporada amb 5 estrelles, ens dona... aquesta temporada amb la llibertat de temps torna a ser com el principi dels podcasts i m'encanta. Així és, més desenfadat i es poden explayar més amb els temes. Marc, calma't una mica i deixa parlar els convidats. I
avui, els és en Tomàs que no deixa parlar, eh?
No, avui ets tu, que jo... Bueno, avui com te tallo, avui et dones compte. És que jo he fet un repte, jo no faig reptes a Zetatestes, me'ls faig per mi. I he fet un repte general de la vida i és no callar-me les coses que em molestin.
Està bé.
Sí. Vale, segueixo. Diu, Marc, calma't una mica i deixa parlar els invitats i els companys. I hi ha cop que perds el fil original del tema. Tot i així, m'encanta tot el coneixement que portes i el teu humor. Tu et matitza.
Gràcies. Sí. Una de cal i una d'arena.
Una de cal i una d'arena. Doncs això, moltes gràcies, Ivan, pel teu comentari i a tots animar-vos a que ens deixeu més comentaris, valoracions, però sobretot comentaris, perquè ens agrada el vostre feedback. Penseu que ja estem acabant maig, tenim la recta de juny amb el Worldwide Developer Conference i més sorpreses. La setmana que ve tenim, per acabar el mes de maig, un jo crec que serà molt interessant perquè ve una persona que és un dels que ha estat treballant amb temes d'intel·ligència artificial des de fa anys a Catalunya i ha creat una empresa i ens explicarà coses molt interessants d'un projecte que ha fet amb ferrocarrils de la gent.
Els ferrocates.
Sí, fa una foto i pilla la gent que es cola. Ho vaig explicar la setmana passada.
Ah, no?
Doncs el tindrem la setmana que ve aquí i més coses perquè
però ja els, electrocuta directament, dispara.
No ho sé, però ha aixecat una pasta que t'hi cagues de fons europeus i em sembla que ara sí que pot construir l'electrocutador de tio que es cola al metro. I més coses. Doncs això, deia que queda un mes per acabar temporada, un mes i una mica més, i arriba l'enquesta. I aquest any, especialment aquest any, l'enquesta és molt important.
Perquè
tenim moltes idees i aleshores és una manera de validar
tu
les
idees. Tu tens moltes idees, no se les has dit.
Perquè encara no hem fet la cervesa, que hem de fer tots
comuns.
Aquest vaig dir ja fa no sé quants mesos.
Sí, tens raó.
Aquí on veieu el senyor Tomàs i el senyor Marc, tenim un grup de Telegram. El Dani i jo diem coses i ens ignorem completament, no, ni contesta.
No, a tu t'ignorem completament específicament, sí, perquè tu vas dir que dius que tu no et connectes, tu fots una parrafada al Telegram i et desconnectes.
No, jo a vegades faig cosetes curtetes.
Obres el Telegram.
No. Obres, dius la teva parrafada i desapareixes.
Perquè la gent treballi durant 3 hores i desapareixes.
Perdona, però això és asíncron.
Perdona, bonito. Perdona, bonito. No, perdona, a veure, què passa, que tu només tens dret a desconnectar-te tu o què?
Clar, però això és asíncron, nen, que a mi si algú m'aitargo...
No, deixa'm que tu no hi és.
Ni asíncron ni apolles. Jo estic fent una feina i estic fent un plantejament de desconnexió bastant profunda dels temes online.
Em sembla molt bé, Marc, ai, Tomàs, però el tema és que si jo dic una cosa, igual que si t'envio un mail normalment contestaries i tu llegiràs quan et roti.
Només si és de la
pues,
feina.
A Telegram, jo també una cosa l'envio, cochino,
guarro,
l'envio a les 8 del matí, tu llegiràs a les 8:50 o quan sigui.
A veure, què vols? I... lo corto.
Ve no, res, que contesteu els putos missatges de Telegram.
Vale, pues ja ho farem. Vale. No, és que no,
és que veritat, no ets l'únic que es desinfoxica.
I jo no era conscient que t'havia una resposta.
Jo em desinfoxico, però li contesto la gent que em diu coses.
Però jo no era conscient que t'havia una resposta. De què t'havien respostes?
Bueno, és igual, ara no és moment de...
és que no queda clar, ens han d'obrir un tiquet.
A veure, si tenim problemes
Slack,
conjugals,
no tenim un canal
de
Slack. No tenim un canal de Slack que vam desinstal·lar la
No, com no tenim canal de Slack, ens hem de parlar les coses aquí del prop.
A veure, vols que ho expliqui?
Va, explica.
Mira, el canal de Z-Testes. Sí, jo dic, què fem del rotllo? Vinga, va, què fem al proper episodi, vale? I el Marc es dirigeix, el Tomàs diu, ah, jo podré venir. I el Marc li pregunta, fem-lo dels delictes? Ja, ignorant
no
la resta, eh?
T'ho va preguntar
no, tu. Va preguntar, bueno, és igual.
No, perquè ell va dir que volia parlar de delictes prescrits.
Ah, però jo no t'ho vaig veure, això.
Tu vas dir que havíem de parlar de delictes prescrits,
no,
jo
vaig preguntar.
Ho vau parlar vosaltres, que sou uns friquis, jo penso que no portaria res a la gent. I...
parlar de delictes prescrits, jo crec
pues
que és superimportant.
Feu un extra bol i parleu de delictes.
Aportar no porta res, però riure amb un rato.
Vinga, un extra bol.
Bueno, vols parlar de mentoring avui, no?
Sí.
Bueno, pues ja estàs, ja ens ha quedat clar, què més volies?
Així els mossegis saben que tenim un altre podcast que també fem coses i...
Per cert, l'Ivan aquest, Ivan Pil, també seguia fet a testa, al principi molt actiu, ens deia moltes coses i ha desaparegut. Jo no sé perquè si s'ha ratllat.
Podria
demasiado flipadismo.
No, però n'escolta molts de podcast i va amunt i avall.
Vale, doncs podem reprendre la posega la poma al punt on hem deixat. Una altra cosa que vull parlar és Google Fotos. Vau estar veient les coses?
Lo de Google Fotos comença a ser ja, com diguéssim, la gran balena d'internet.
S'integra amb Google Lens, eh?
S'integra amb Google Lens, s'integra amb el que tu vulguis. La gràcia de Google Fotos és que jo ja estic considerant ara quan ja torni a activar el meu Drobo i les meves llibreries d'apertura, d'agafar totes les meves llibreries d'apertura i pujar-les totes a Google Fotos. Perquè...
però...
no, com a còpia de seguretat,
va fer una demo d'una cosa que jo la trobo extremadament perillosa.
Quina?
No ho vau veure? Allò del new sharing features.
Ah, allò de compartir, sí, compartir.
Allò de que comparteixis amb la dona coses, no sé fins a quin punt és bueno, eh? Jo diria que esto no puede ser bueno de ninguna de les maneres.
A mi la dona m'agafa el mòbil i comença a trastejar, o sigui... No,
la història és, si tu et fan fotos a tu, les comparteixes amb la teva parella. Vale?
Sí.
Si ho tens activat.
Sí.
No sé si hasta qué punto esto puede ser.
Clar, perquè ellos dius, ¿quién es esa rubia?
¿Quién es esa rubia? No? Bueno, no. En teoria és per compartir les fotos de les nenes, però, o les crius. Però...
bueno, però a veure, el tema de les opcions de compartir és el de menys, però el que sí que és veritat és que Google, després de quan Flickr va començar dient que et donava 100 megas, després van dir que et donaven un tera, 100 gigas, després que et donaven un tera, aquests ara han dit directament que si fa servir la seva compressió, que tenen un format de compressió, mida il·limitada. I jo entenc que per tots nosaltres ara que fem tantes fotos cada any amb els iPhones, amb els Androids, amb les càmeres reflex i amb totes les coses, mantenir, primer tot, organitzar totes les fotografies i mantenir totes les fotografies és un problema. I jo fins ara tenia llibreries...
Ell te les classifica, te les munta, et pots posar un photobook només amb les millors que ha detectat. Si fas una foto als teus crios quan juguen a l'escola a través de la... o sigui, que té coses entremig perquè hi ha una valla o alguna cosa,
atreu
la valla.
No, però
xulo.
Coses com, per exemple, si tu identifica llocs ja no per la geolocalització, sinó
pel context visual.
Per context visual, identifica edificis singulars i coses per l'estil.
Està avançant. Google, si ara no ho sé, però d'aquí uns anys, quan vulgui agafar gent, no? Recruiting, no? O sigui ja no li caldrà ni fer entrevista. És a dir, imagina't algú com els nostres fills, no, Marc, que estan sortint a fotos, estan ja catalogats a Google Fotos, Google ja té fitxats com els hijos de Marc Alí, els hijos de Calascanyo, està veient el context, analitza el context, el lloc, si van a la platja, si no, si fan dibuixos...
Si és privat, no hauria de...
No, perdona. Google, segur, no sé si ho vaig llegir, i si no estic convençut, que deu tenir algoritmes que analitzen les fotos i que deuen saber, pues esto es natura, esto no sé què. Espera un moment, deixa'm acabar la meva paranoia conspiranoica.
Aquí el Carles acaba de descobrir The Circle.
D'aquí 15 anys, vale, per dir alguna cosa, i el meu fill diu, vull anar a treballar a Google, i llavors Google li diu, no, Però i l'entrevista, no, és que mira, hem analitzat des que tu surts a les fotos de Google i ton pare no sé què, i resulta que tal, 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 no encaixes.
Ja te conozco, eres
paranoico. Amb intel·ligència artificial es podria arribar a fer.
A veure, sí o no? No, però el tema és...
No funciona així.
No funciona així perquè, o sigui, les teves imatges es fan servir per entrenar les xarxes neuronals i que el motor, els motors d'intel·ligència artificial que hi ha dins de Google Fotos funcionin millor. Però una altra cosa és la privacitat de la informació. És a dir, les teves fotografies són teves i els recruiters de Google no poden accedir a les teves, les teves fotografies. Ja està. I si ho fan, tenen un problema perquè els denunciarem.
Bueno, era un exercici de conspiració paranoica.
No, sí. El tema és,
si vols tenir paranoies, que jo estic amb tu, no, jo crec que no és tant amb això, que estic d'acord amb en Marc, que es fa servir com a mecanisme de training d'intel·ligència artificial i de machine learning. A mi em preocupa, pel tema de la intimitat, em preocuparia molt més Instagram i Instagram perquè la té Facebook i Facebook sí que...
El diablo!
És el diablo! Aleshores sí que a mi em preocuparia més lo del Facebook. ¿Vale?
Però no, i a més penseu Google, que a Google tenen equips... Tenen equips que estan treballant a sota el Berno Orbinge i un és amic meu, que és el Max Senges, que estan treballant allà i tenen com comissions ètiques internes, perquè precisament vigilar que no es passi aquesta línia, perquè al final el que pot passar és que el Lee Laporte, quan parla de Google, i sempre parla del creepy factor, el factor aquest que ja dius... Ui, us heu passat, aquell fa tu fill, ui, això és com una miqueta un senyor que està repartint caramelos a la porta d'una escola, i... Exacte.
Sembla llavors, Facebook,
Llavors, clar, quan tens... Llavors, precisament han de vigilar aquest tipus de coses. O sigui, aquestes tecnologies, les han de desenvolupar les tecnologies, però també han de vigilar molt amb el tema de la privacitat. I no tenen un rècord massa bo de gestionar-ho, però ho van fent. Perquè de tant en tant els alemans els hi foten un clatellot, de tant en tant la Unió Europea els hi foten un clatellot, fins i tot Interrem els hi foten un clatellot, els de l'NSA els hi demanen més coses i llavors ells tenen que tancar coses per no donar-los a l'NSA. És a dir, hi ha com una dialèctica amb això. Llavors, no crec que... O sigui, tal com està dissenyat, i ens hauríem de fer com vaig fer jo ara fa molts anys, llegir-me els termes de condicions de servei de Flickr i de Picasa, que vaig fer un exercici, me'ls vaig llegir tot. Ens hauríem de llegir els termes i condicions de servei de Google Fotos, però entenc que Google no pot accedir a les fotos dels teus nens o les teves fotos de quan vas borratxo, o bueno, o el que està ple al meu Google Fotos, com segurament el teu, de fotos de rebuts i de factures i coses com això, o l'escriptura de la casa i històries així que tenim per allà dintre, perquè...
Bueno, jo en el seu dia tenia l'aplicació Google Fotos a l'Android i que llavors et deia, vols aquesta carpeta que he detectat que té imatge sincronitzada? I li deia sí, i quin error va ser les carpetes de WhatsApp que se'm sincronitzaven, i clar, los amigos burros que t'envien les fotos i los vídeos que t'envien, i tu a vegades entras en el Google Fotos per ensenyar-li alguna cosa i dices, oh shit, saps? De sincronitzar,
sí, has d'anar borrant algunes coses, sí, has d'anar buscant algunes fotos perquè sí. Sí.
Això del reconeixement aquest de fotos, Apple ho fa també amb iOS.
Sí,
però
sí,
això
ho fa
amb local.
Ho fa amb local, per tant...
És una solució bona, trobo.
Però això van començar ja fa molts anys, O sigui, Apple ha fet el reconeixement de cares en l'iPhoto,
sí.
Però com a fa 4 anys ho tenen.
Sí, sí, però des de fa 2, tu busques fotos de leones i si tens alguna foto en el carret d'un lleó et surt.
Sí, Marc, bon, o el que saps sigui. Que Facebook també té un departament d'ètica i comportament malvado?
Sí, sí, però és per, que, fe, és per fer-ho expressament
malvado.
Saps
què comportament malvado?
Quin?
El que tengo aquí colgado. Bueno, nivel Carles Caño, bueno, una altra
jo
cosa...
Jo crec que a Facebook el tenen departament d'ètica malvada per ser més malvado.
Sí, sí, allà... sí. Una altra cosa que Google li passa la cara a Apple és el multilingual. Associat amb Google Translate.
Sí, tengo una queja.
Ah, sí?
Us en recordeu que us vaig dir que m'he comprat un Moto G5 Plus?
Per
Moto.
Cert, no sé,
Hello, Moto.
Tu ho has comentat aquí a Mossegar la Poma i cada cop hi ha més gent que es compra Moto G5.
Soy un influencer.
Doncs a veure si els de Motorola comencen a deixar caure membrillos.
Una cosa. Parèntesis, gràcies a tots que us el compreu, perquè sí. No és ni uno, ni dos, ni tres, que són uns quantos.
De fet, hi va haver algú que ara no recordo, no m'ho sento, però que em va dir pel Telegram, diu, què, t'has comprat una funda? I jo dic, però per què una funda? Diu, és que jo me'l compraré i era per si m'estalviar la feina, no? O alguna cosa així, no?
De triar la funda.
I de moment vaig sense funda. El tema és que el...
Quieres una funda?
No.
Es que las tengo en el afiliados, te puedo pasar una.
Bueno, el tema es que és Android pur, molt bé, m'agrada molt, estic molt content, tot i que l'altaveu una mica baix, però bueno, què passa? Que porta el teclat ja de Google, que és Swipe, sí?
És el mateix que tinc.
I que li puc posar...
És el mateix que tinc aquí.
I està castellà i anglès, i dic, hòstia, català, i escric en català. Vaig a idioma i no hi ha el català.
No, però això és un problema de
moto,
però no és un problema d'Android.
I la set trencada!
D'aquí és el problema.
Del moto.
Pues me cago en el Lenovo, saps?
Aquest és el Swipe.
I llavors estic pensant en instal·lar-me el SwiftKey aquell, que és el que feia servir abans, que allà sí que hi ha català.
Perdona, m'he equivocat jo. Aquest és el SwiftKey. És aquest, el
Swift. M'hauré d'instal·lar el SwiftKey, però em sembla molt trist que no hi hagi el català amb Android 7.0 amb un mòbil que és de fa mesos.
Però això no
mesos.
Crec que sigui problema d'Android.
Bueno,
crec
però,
que és un
problema
és
igual,
del, moto,
pues,
del Motorola.
Joder, estic indignat.
Bueno, el que hem vist aquests dies en el Google I.O., en referència al multilingüe, és que tu escrius en una llengua i el mòbil tradueix i escriu en l'altra directament. Si bueno, tu escrius a Japó, escolta'm, que estic buscant un tren bala per anar
però,
al Monte Fuji i vull arribar a les 11 de la nit.
Què, d'on va? Si tu no estàs instal·lant l'aplicació traductor de Google,
sí.
Tu li dius, tu baixes al japonès, al paquetico, i tu li dius, bon dia, com puc anar al barri de no sé què?
Sí, i se'n va, tu tradueix i tu torna, però aquí no t'has de dir
jo. És que tu transcriu i ho diu en veu una japonesa, ho diu directament, doncs ja està, què quieren mejor que eso?
Si jo estic fent servir una altra aplicació que també és d'ells, que es diu Translator, que també
i després hi ha allò dels cartells que veus un cartell, ho poses amb la càmera i t'està sortint el cartell i t'està traduint en...
El Word Lens.
El Word Lens, sí. Comprant. Això al principi era d'una gent que era Paganini. Tenim aquí els dos mirant el mòbil.
Anava a escriure-te una cosa en hebreu, però ja...
Carles, en català sí que hi és, per allò ho és, amb el... Amb el teclat de Google?
Pues bueno, amb el meu Moto G5 Plus
jo,
no...
jo tinc el teclat estàndard que ve per defecte d'Apple i no tinc cap mena de problemes i... Tot i que jo el que faig últimament cada vegada dicto més en el mòbil
amb sí. dictat
en català,
el reconeixement de Siri en català
el que m'agradaria és jo poder dir Google... coses com coma, canvia de línia, punts suspensius, obre parèntesis i que m'ho reconegués. Si em fes això ja, jo ja seria feliç com
I,
un oso.
Perquè, i no hi ha una forma de dictar-ho d'aquesta forma?
En castellà funciona això.
En castellà sí?
Sí.
Coma, i... canvio de línia
sí.
Ho provaré
i ho fa, és a dir...
I ho fa perfecte. Sí.
Canvio de línia també?
Sí, i amb el Mac també.
Doncs ho tindré que provar a veure si vam d'allò.
Vale,
perquè...
Un altre tema més de Google que em va deixar bastant sorprès.
Un poc sí. M'ha perdut i al·lucinat.
Sí, es diu searching Jobs.
Que et busca feina.
Sí, i les classifica, les té com... Té, i a més per àrea, per tipus d'activitat. És una forma de fotre-li una patada i començar a menjar-se el terreny de LinkedIn. Perquè LinkedIn és molt més que només cercar feina.
Hi ha una cosa que... Perquè és que el problema de la cerca de feina... inicialment internet va començar a resoldre problemes. Jo, per exemple, vaig trobar una feina per Infojobs. Vale? Però abans de l'any 2000, l'any 98 vaig trobar feina per Infojobs.
Però pues és quan va començar.
Exacte, quan vam engegar. Quan va engegar i...
Jo estava a Intercom.
A Intercom.
Trabajando de becario.
Ah, jo vaig ser
quan va sortir l'Infojobs.
Jo vaig ser client d'Intercom.
Que era l'empresa que va néixer.
Doncs jo en una universitat privada que vaig estar vaig trobar-ho a través d'Infojobs. Però després ara a Infojobs què és el que passa? O llocs com Infojobs. El que passa és que quan hi ha una oferta i la penya ja va directa, ja té el currículum preparat i apunten a tot. I quan tu tens, i llavors la gent que oferta una feina, de cop i volta tu demanes alguna cosa i tens 10.000 currículums, tria, 10.000 currículums, tria...
TensorFlow, que se curren una aplicació...
Que s'ho currin, i després també, llavors, és a dir, el problema està per dues bandes, és a dir, jo puc trobar moltes ofertes de feina a la que puc apuntar, és a dir, i per tant... No sé com prioritzar on vull ficar més esforços o una altra i d'una altra banda doncs, tinc les empreses que també és un problema fer la selecció de personal, amb la qual és com tot molt una bogeria. És a dir, que és un dels problemes a resoldre amb intel·ligència artificial. O sigui, perquè el tema de trobar una feina adequada, primer és una cosa que a mi m'agrada explicar a tots els alumnes perquè no tots ho saben, que quan busques feina, quan hi ha una entrevista de feina, són dos els que busquen feina, l'empresa busca una persona que aporti molt de valor i la persona busca una feina que li agradi treballar. I aconseguir fer aquest maridatge bé.
Maridatge.
Aquest emparellament, fer aquest emparellament ben fet, és una feina molt complexa i penseu que hi ha tota una indústria, fins i tot hi ha gent que la seva feina és precisament fer aquest tipus de coses. Hi ha individus com els headhunters que
fan
d'això.
Servir... vaig estar parlant amb una persona que sabia una mica el tema, que fan servir headhunters tot el tema de xarxes socials i que mirant el Facebook de la persona i no sé què, no, aquest no perquè tal i qual, no, aquest, saps? O sigui, ja de seguida amb les xarxes socials ja de teva, segons el perfil de l'empresa et descarten o diuen, vale, aquest així, saps?
Exacte, però és tot un problema a resoldre que amb intel·ligència artificial es podria resoldre, o fins i tot una persona dir-li, mira, tu estàs buscant aquest tipus de feina, doncs et recomano, jo què sé, que facis aquests MOOCs o que estudis això o que et curris això. És a dir, és interessant el tema, eh? És on es poden aportar moltes solucions.
Mm-hmm. Vull acabar amb... Si us sembla...
Perquè LinkedIn sembla que és una plataforma gamificada, eh? A veure quants contactes tinc. I jo cada vegada em trobo més gent que vol ser contactes meus i que no sé qui collons són.
Ja, ja.
LinkedIn té moltes arestes, però i moltes formes de mirar-s'ho. Comercialment és una eina interessant, ajuda bastant als departaments comercials per no anar a porta freda i saber amb qui vas a parlar, i saber de quin peu calces. És que...
no, i si trobes algú en una reunió, una manera simple és dir, acabem de fer les reunions, afegim a LinkedIn i...
L'Àlex de Accent, sí. Cybersecurity, sí. Com es diu el cognom?
Hòstia, no me'n recordo el cognom.
Bueno, va explicar a la jornada Jedi que amb el tema de seguretat, per exemple, hi ha un que treballa en temes de ciberseguretat, no? És amb una empresa. Llavors tu, anant a veure el seu perfil, et diu, jo treballo amb la següent tecnologia, i és una manera ja de si tu vols intentar fer-li un hackejar-lo o un penetration testing o algo, ja t'està donant una informació supervaluosa d'aquell tio que treballa a aquella empresa, quines tecnologies està fent servir, saps?
És fantàstic.
Soler, es diu de cognom. Soler. És que l'estava buscant per no quedar malament, que ja havia quedat. Més coses que ara hi ha de la part de developers que em van cridar molt l'atenció. Actions, on Google. Actions ve a ser com una eina que a més han creat una consola que s'integra amb la consola de developing, que s'uneix a API AI, o sigui, a una API d'intel·ligència artificial. És una API que ja té un munt de tools, d'eines, de coses desenvolupades perquè els desenvolupadors puguin treballar amb Google Assistant, que és allò que us deia, que és que em recordava,
sí,
molt...
Donar-li instruccions a l'assistent.
Sí, però em recordava, però hi ha molta feina preparada. Em recordava molt tot el que havia fet Amazon amb Alexa.
Què seria això? Com un IFTTT, això, o què?
Sí, no només això, sinó que...
If this, then Siri fes això.
És una manera visual de programar l'assistent. Vale? I d'utilitzar l'API, d'utilitzar els recursos, de com segmentes les instruccions, com reutilitzes instruccions d'altres, que hi ha instruccions que ja te les dona la pròpia Google, en fi, ja hi ha un munt de coses que pots aprofitar.
I heu vist que Google està imitant Apple també?
En quin sentit?
Perquè han creat un llenguatge per programar Android, perquè resulta que el Java...
Kotlin.
Sí, han arribat a la conclusió de que Java és un cagarro, i ja se n'han donat
Kotlin
compte.
Kotlin corre en una màquina.
Jo ho vaig descobrir el 2003, ells ho han descobert ara, i han tret un llenguatge alternatiu a Java per programar Android, de la mateixa manera que Apple va treure el Swift aquest. Era Swift? Han tret el Swift, doncs, com una alternativa al l'Objective-C per programar iOS.
I ja et va quedar clar perquè era la O d'Android o aquest nou sistema operatiu que sortirà ara a l'estiu, d'Android. La O, saps de què és? No?
Sembla que diuen que està d'Oreo, però, sí, però no ho
acaba. Sí, perquè vaig veure un nano d'aquests que feia un youtuber d'aquests, tècnic, bo, no com aquests que fan xorrades, que estava entrevistant en el CEO de...
El Sundar Pichai?
Bueno, estava fent una tonteria, estava per allà el Sundar Pichai fent bromes amb ell i tenia un Oreo a la mà. Tenia una galeta Oreo a la mà. Anava ensenyant com dient que serà així.
Però queda com implícit, no? Poder per la marca o...
Sí, per exemple, dient Android queda... O, oh, però no acaba... No. Però clar, quan però ja van fer la K del KitKat, la K es va dir KitKat, i algú els va criticar perquè havien fet com una joint venture amb la Nestlé, que són els que tenen la KitKat, i això no els hi va agradar. I clar, Oreo també és una marca comercial. Tot i que és que és una mica com aquestes paraules, aquest tipus de galeta que no només la fa fa Oreo. Ara es diu Oreo, és un
Oreo. Oreo, però és perquè és com una commodity, és un nom,
sí, és com Celo, no?
Sí, com Celo.
O com Celo o com
Post-it,
o com Post-it o com
Danone,
o com Kodak, o com Kodak. Hi ha alguns idiomes que màquina fotogràfica és una Kodak.
Ah. El meu tiet va treballar a Tippex molts anys.
Tippex.
Sí. Una màquina instantània
era de la Cores. De la casa Cores. Una cosa, perquè veieu que tothom escopia, i ara anem a fer una mica de crítica a Google perquè l'hem posat molt amunt.
Alguns més que altres.
Sí, però en general totes, el que fan bé unes s'ho copien les altres, vale? Treuen el picture in picture.
Sí,
que és allò que poses al vídeo, que et queda per sota i tu vas treballant i el vídeo va pujant. Això ja està en iOS, està en el teu iPad molt longui, el super grando, ja tens això.
Que a més està molt guai perquè estàs veient un vídeo i apretes el botó home per anar a fer una altra cosa i ja se't posa sol el vídeo.
Torna.
Ja el pots seguir. Sí.
Mm. Ah, està bé.
Però
jo no ho faig servir. Però això és per... necessites un telèfon que ha de portar... ha de ser un telèfon set?
És per iPad.
Ah, per iPad només.
Saps de què no s'ha parlat?
Jo, com aquest iPad és molt antic, ja no...
Saps de què no s'ha parlat?
No.
No s'ha parlat... La que jo esperava que parlessin és del què passa amb Chrome OS i la fusió aquesta que es parla que Chrome OS pugui executar Android i tot això.
D'això no... A menys jo no he vist res. Tampoc he vist que parlessin res del tema de conducció assistida.
No, perquè això és d'Alphabet.
Ah.
És que, cotxes que es condueixen sols, globus, lentilles que donen superpoders i coses d'aquestes, tot això són altres lletres d'Alphabet. Alphabet, G is for Google. I és el que hi ha.
Molt malament.
En C is for cookie.
I O és por Oreo. Vale, doncs, algú més al Google I.O. que vulgueu aportar? Jo crec que ha estat bé el destripe, no?
Jo tinc una notícia que m'agradaria... Bueno, dues coses que m'agradaria explicar-vos.
Fora de Google.
Fora de Google, sí. Si voleu sortir ja del Google I.O. i tal, perquè ja potser cansa o no, podem tornar-hi, si voleu. Però hi ha dues coses. Una és que la publicitat dirigida a Instagram comença a fer por. O sigui, jo ja fer por perquè aquest diumenge els hi vaig comprar una cosa, o sigui, vaig comprar les bambes aquestes, les Vibram Fukushiri super guais. Tu també te n'has comprat? No te les vas comprar?
Espera, parla al micro, Dani. És que el Dani ha arribat ara, el teníem per aquí en background.
Jo vaig picar.
Molt guapes, eh?
Molt xules, perquè buscava, a mi m'agrada l'estiu.
Però són bambes o són deditos forrados?
No, són aquestes, les Five Fingers.
Però jo he vist deditos forrados.
A veure, hi ha la, com se diu, la Casa Vibram, és una empresa que té com 70-80 anys.
Podria fabricar altres coses.
Exacte, sí. La casa Vibram, de fet, és la que feia les soles de les botes que portaven els soldats de l'exèrcit americà, que té el disseny aquest típic de la bota aquesta de muntanya.
Sí, és aquella bota que si trepitja la mà queda marcat tots els
trets. Exacte, aquesta bota, aquesta és el típic disseny Vibram original, i llavors Vibram és una empresa que es dedica a fer soles per altres marques.
I que es tracta de que no vibri, és a dir, és curiós que es digui Vibram perquè tracta de que no vibri la sabatilla, és a dir, que no se flexioni massa i tingui un punt de duresa.
Exacte. Llavors, jo buscava alguna sabata perquè a mi l'estiu m'agrada molt anar descalç. El problema està que de tant en tant toco alguna rajola amb el peu mullat, i l'any passat em vaig fotre una hòstia que em vaig fotre una esgarrinxada als braços impressionant, un hòstion impressionant. Llavors busco alguna cosa que sigui com anar descalç, però d'allò. Llavors la Casa Vibra manté unes que, per exemple, les té el nostre amic l'Àlvaro, el Giritión, que ha vingut moltes vegades aquí, doncs en té unes que són les Five Fingers, que bàsicament és com una sola de Bigfoot, que és com una sola però que pots ficar-hi els cinc dits. Aquesta no, aquesta te l'emboliques com si fos un mitjó, però que el que és la sola és allò. De fet, van vindre...
Són soles adherents. Sí. Entenc que és una...
És una sola completament adherent, i a més si algun pinxo no et punxaràs, vale? Però és d'això que se'n diu que un calçat minimalista. Una cosa que van vindre aquells que corrien...
Sí, que corrien descalços.
Que corrien descalços també treballant amb calçat minimalista.
Aquests tenien uns peus que tenien 2 centímetres de durícia.
De durícia, no?
De durícia tot el peu, tenien 2 centímetres de durícia.
Doncs en aquest cas, en comptes de 2 centímetres de durícia...
Semblaven massais, no? Li vau veure els peus?
Jo m'estic passant al minimalista.
També, sí. També massai.
Estic canviant la petjada i anant cap aquí. De fet, les bambes aquestes, bueno, les sabatilles, estan molt bé per postureo i per estar per casa.
L'altre dia a la piscina em deia un, com jo tinc un 46 i soc baixet, em deia, si nadares movint los pies me ganaves. I era de l'equip olímpic de natació.
Jo ho faig també per això, perquè a Pilates, amb l'entrenadora de Pilates, treballem el tema de la petjada i de quina posició tens, i la manera de corregir l'esquena és a partir de la petjada. I llavors, com més pugui caminar i si pots obrir els dits i tal, i llavors vaig picar, com un tonto, vaig picar.
Jo no l'hagués comprat.
Jo no sé com carai van trobar senyals que a mi això em podia haver interessat, perquè no vaig deixar cap senyal social.
Perquè, a veure, Instagram és Facebook, Instagram és Facebook. I Facebook és... Que com has dit? No, abans no. Ha posat un soroll.
És WhatsApp?
Eso és Facebook.
No, però, o sigui, però el futur... Però el fotut no és això.
Això és Facebook.
Exacte, això és Facebook. Però no és el fotut, això. És que el mateix dia vaig estar a punt de comprar dues coses. O sigui, vaig comprar això, però un altre vaig estar a punt de comprar-ho també, però vaig dir...
Ojo, el tanto que va de canto. Mira, una vegada, parlant amb el Benjamí Villoslada, clar, molts blogs tenen els social buttons aquests per compartir, no? Comparten Twitter, en Facebook, no sé on. Què fan aquests botons molts cops? Quan tu visites un blog, tu tens el teu sessió de Facebook inicial. Estàs visitant blogs de temes, cada vegada que els socials buttons aquests miren quantos likes hi, estan també enviant a Facebook que tu estàs visitant aquelles pàgines. Per tant, Facebook s'entera i com fa servir Instagram, diu, cataclasca!
Bueno, però jo treballo... Igual ho he fet des del mòbil, perquè des del PC tinc l'adblocker que bloqueja aquestes. Els social buttons els bloqueja.
I instal·leus el Ghostery, també.
El Ghostery?
Ghostery, és per tot això.
El Ghostery perquè no te vegin. No, perquè és que si no et venen coses amb una eficiència superbèstia.
Jo no me'ls vaig comprar perquè no tenia clara quina era la meva talla. I després estic estalviant per les Five Fingers, exacte.
Les Five Fingers,
sí,
no?
Sí, vull provar-la. Que passa que són per curses de 10 quilòmetres, no més. A veure, hi ha gent que la fa per més, no? Però que vas amb els posos destrossats.
Escolta, haurem de
tornar...
No tenia
clar la talla.
Haurem de tornar a convidar-los a Arran de Terra.
Bueno, jo m'he comprat aquestes i ja et faré la review, i us faré la review d'aquestes d'això. Em sembla que m'arribarà aquesta setmaneta.
Atenció, tu de Parrot, jo volia comentar una cosa. Una mica...
Shit yourself, little Parrot.
A veure... hi ha hagut una polèmica al festival de Cannes.
The Cannes de Moore.
Ah, sí.
Què ha passat al festival de Cannes
de
Moore?
Doncs que es va projectar una pel·lícula produïda per Netflix que es diu Okja, O-K-J-A, i el tema és que van dir que una notícia que a partir de l'any que ve Netflix no podrà estar present a Cannes perquè d'alguna manera no es podran presentar o mostrar produccions cinematogràfiques que no s'estrenen en sales, no sé si era de França o de
però
no sé
on. Però això és tan estúpid.
Sí, bueno, és tan estúpid, però és el que és. Llavors, hi va donar la casualitat que quan van començar a projectar la pel·lícula...
Perdona, havien dues postures trobades, la conservadora, i que jo crec que no té raó, que és la de l'Almodóvar, i després havia un altre, un actor, no recordo el nom, us heu enterat aquesta notícia?
Sí, l'altre, sí. El Will Smith. El Will Smith es va discutir.
Will Smith?
Sí, el Will Smith. El de les orelles, sí.
Està segur? Bueno, un altre que em semblava que era una postura més raonable, dient, escolteu, si el que ens interessa és la producció cinematogràfica, que és igual que s'estrenin sales que ho pengi Netflix o altra plataforma.
Sí. Es veu que el que va passar és que quan van fer la projecció hi va haver un problema de format, es va veure malament, la gent va començar a butxear i tot, i llavors, pues, bueno, no sabem si va ser casualitat o va ser una mica provocat. I a l'Almodóvar va dir que no es veia donant cap guardó a alguna de les produccions de Netflix, saps?
Això és estúpid, primera, perquè Netflix, a veure, això és diguéssim la indústria, o sigui, els elitistes de la indústria cinematogràfica, perquè a veure,
la vieja guàrdia,
perquè un actor o una actriu o una gent que treballa en temes de producció o a la llum o als guionistes o qualsevol que treballi en temes diguéssim de producció audiovisual, què vol? Vol treballar amb qualitat i treballar amb unes condicions adequades. Jo no crec que perquè la cosa es passi a Netflix els treballadors no cobrin ni cobrin adequadament, no? Digo jo. Doncs aleshores, i a més no fan producció creativa.
Però clar, què passa? Que el pastel... El pastel, què passa? Que si aquesta xina comença a fer com tu produccions de qualitat, la gent normalment al cine veu el cine que veu, vale? Pot variar una mica, però si comencen a fer pel·lis bones de Netflix, les pel·lis que fa l'Almodóvar i els altres, que són més convencionals, més per la via tòpica, pues,
també es veuen a Netflix, pues, és que no entenc per quin
bueno,
problema
no sé,
tenen.
Jo només entenc això, que es deuen veure amenaçats d'alguna manera i per això...
Jo no estic d'acord. El que sí que passa amb Netflix, i això és una realitat, és que en una única plataforma conviuen produccions fetes a molts llocs i es veu i es detecta molt clarament quina té qualitat i quina no. Vull dir que si no saps treballar en qualitat, se't veuen les vergonyes de seguida. Ahí lo dejo, eh? Perquè he vist una sèrie espanyola que se m'han caído la cara de vergüenza de la mare.
Això per veure sèries espanyoles?
Pues me la vaig veure.
Quina va, digues.
No la diré, m'és igual, no la vull dir. Perquè estic acostumat a les sèries britàniques que cuiden l'estètica, ho cuiden tot fantàstic, i veus una i als 3 minuts dius, és que no me creo nada. Las chicas del cable, ya lo he dicho. ¿Vale?
¿Es española?
Sí, una mierda.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, és una merda, no m'agrada gens. No me la crec, o sigui, ara no m'he passat, no? Però,
No, jo estic amb tu, Tomàs. Jo en general no, la meva dona les veu, a mi no m'enganxen.
És que no me les crec. No me les crec, no, em semblen...
No et transfereixen cap mena d'emoció, ni de sentiment, ni que m'enganxi.
No. En canvi, una sèrie britànica, sí. No sé per què. I això que coneixes a les actrius i els actors, vull dir que no és perquè... Bueno, en fin, una cosa que vull dir jo també per acabar...
Això passa per veure sèries espanyoles.
Això passa per comprar barato, com li vaig dir no sé qui l'altre dia en el Telegram, que després em vaig dir, hòstia, m'he passat.
Això no és la frase típica del coquer.
Ah, sí, no, un imac que...
La RAM
de no sé qui. Que no era per això, pobra. Una cosa que algú va dir fa uns dies, no recordo qui ho va dir per Telegram i després ho van comentar aquí a Mossega la Poma, i que ho he provat i que m'està sorprenent lo bé que va, és haver canviat el Google cercador per DuckDuckGo.
Ho va dir en Ciner.
En Ciner. Doncs Ciner, tio, gràcies. No sóc paranoic de Google, ho sóc molt més de Facebook, com hem pogut comprovar abans. Però no m'agrada que em rastregi a Google. I és molt evident quan Google et rastreja això que jo tinc al bloquejador d'anuncis. Però, hòstia, amb DuckDuckGo se m'han acabat... O sigui, aquesta sensació de que estàs...
Algú t'està mirant per sobre
la vigilància,
que t'estan soplant la nuca.
Exacte, se m'hi ha ido. I ho tinc instal·lat en el Google Chrome, i com el Google Chrome és el mateix que faig servir en el Windows de la feina, també em surt allà el DuckDuckGo. O sigui, que ara Google cercador had missing de la meva vida.
Bueno, la gent que busqui a Google History, que ara n'hem canviat el nom, perquè Google canvia els noms. Ara, si tu busques My Activity Google, pots veure tot el que...
Això és un anunci que...
És molt bo, eh?
Google tracks you, we don't.
We don't. O sigui, Google et traqueja o et, sí. Vamos, segueix la teva pista i nosaltres no. És la,
però
el
DuckDuckGo no és un proxy de Google?
No, és un cercador.
L'únic
que té una cosa que es diu en Banks, que tu si vols una cerca molt refinada o alguna cosa, li pots indicar des de la barra de cerca que busqui a Google allò.
I quin és el model de negoci d'aquesta gent?
Venen anuncis però no traquejats.
Vale.
Sí, clar, no.
A més, jo surt un pato, o sigui, mola.
Sí, perquè tot el que té un pato té un plus, d'entrada té un 5.
Ja, no? ja, exacte, com a mínim el pato ja anem bé.
Bueno, si us sembla, anem per les propostes, Mossegui, o tenies alguna cosa més a comentar?
Bueno, que Telegram 4.0 ha tret novetats per fer front a WhatsApp i que treu com videotrucades, o sigui, igual que has deixat missatges d'àudio, de típico de...
Ho he vist, però no les he provades. Les has provades?
No. Però bueno, que és una novetat i els bots que acceptin pagaments també i coses d'aquestes.
Ah, sí?
Sí.
Un bots bueno, Patreon? És... Eres un bots Patreon. Te lo he visto los ojitos con cara de Gilito.
Ay. Jo volia parlar d'un projecte molt interessant que...
Però
que
com a vaig, proposta? O com a...
Bueno, no és proposta, és una cosa que volia comentar. Bueno, que també és una proposta si algú té ganes d'anar-hi, no? Es veu que a França hi ha hagut un paio que deu tindre més o menys la meva edat perquè diu que va aprendre a programar amb un ZX81, o sigui que si fa no fa som de la mateixa quinta, i... El que ha muntat és ha muntat una universitat sense professors, sense notes i
sense alumnes.
I gratuïta.
Dalt de tot de la muntanya.
No, gratuïta. La universitat l'ha muntat a París. La universitat es diu 42, es diu Fortitú o Cagantú perquè és perquè és de
Cagantú.
Bueno, doncs el Cagantú aquest és el Cagantú, doncs el que tenen és que és un espai, tot en Macs, evidentment, tot en Macs, iMacs i tot això, on la idea és que hi ha una sèrie de professors que el que fan és presentar reptes als estudiants i heu de fer projectes i l'única cosa que s'avaluen són els projectes. Els estudiants arriben...
Però tu pay o no pay?
Són gratis.
Gratis.
És gratis. Els alumnes demanen entrar...
Però com et mentoreixen?
No, com et mentoreixen? A veure, el que es fa és... O sigui, pel que he mirat i pel que deia Wired i tal, el que hi ha és que arriben i...
Parèntesis, no us perdeu de Tetesters avui, que la cosa va de hatxes...
Avui tindré que posar pau jo, o sigui, imagineu-vos i jo posant pau. Pot ser molt tremendo, m'ajudaràs, oi, Dani? Bueno, doncs el tema és... Quan entren estan els estudiants un mes en una cosa que en diuen la piscina o el pool o la...
No es toqueu, encara no ha començat Zeta Testers, eh? Espereu no. A tocar-vos a que comenci el programa.
Sí, avui... A veure si hem acabat, que hem de començar.
Sense contacte. Doncs els atenen i foten com una espècie d'acampada. Bé, durant un mes estan 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i han de fer una sèrie de projectes. I els que sobreviuen, fan aquests projectes, llavors ja entren i poden estar d'allò. Llavors, sembla...
Això ja passava als anys 60. Això són les comunes hippies.
No? Sí, comunes hippies, però de developers. I llavors fan de tot. Llavors els estudiants doncs, es foten mentoring i coaching entre ells, es toquen, fins i tot es fan classes de gimnàsia i coses, i estan allà durant un any.
Mentoring i pipermining, no?
I fins i tot hi ha estudiants que, com que estan aprenent per projectes, hi ha empreses fins i tot que proposen projectes i els estudiants que fan els projectes doncs cobren per fer aquests projectes
diu,
i sembla ser 42.
Però es diu projecte 42?
No, és 42. Avui ho he enviat, si més al meu Twitter ho trobaràs, però són els darrers tuits que he fet aquest matí.
I com es diu l'home aquest? No el recordes?
Jo què sé, és un senyor pelut. És un senyor pelut. M'ha semblat molt interessant perquè el que diu ell és una cosa que jo estic d'acord i que és polèmica, que diu que la informàtica és una cosa més propera a l'art que no pas a la ciència, i jo hi estic d'acord. Jo crec que la informàtica és més un art que no pas una ciència, i el problema que tenim és que en la universitat ens emparrem en ensenyar-la com si fos una ciència i per això ho fem tan malament. Tot i que, escolta, fem el que podem.
Jo crec que hem acabat molt, molt amb un bon punt per anar correcte
a les propostes. M'ho seguis.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Va, vinga, que tenim algunes dels oients i una que tinc jo d'una cosa que he vist que algú ha comprat per afiliats que he flipat molt fort. I aquesta l'avui la puc explicar i tot.
És un masturbador?
No és un masturbador de res. L'Oriol Ferrer ens parla d'una sèrie que es diu The Handmaid's Tale.
No sé de què va. The Handmaid's Tale.
Sí, Maids, M-A-I-D, Handmaid's Tale, la història dels Handmaids, que no sé què és. No he vist la sèrie, però la he recollit com a proposta de l'Oriol. La Vicky Basté ens va escriure, no sé si té a veure amb la família del Basté de RAC1, però ens va dir que...
De los Basté de tota la vida.
De los Basté de tota la vida. Ens va dir que tenia una oferta de feina per developer. I l'empresa, ella treballa en aquesta empresa, es diu EQT Consulting, estan a Sant Cugat. És eqtconsulting.net si voleu buscar coses de l'empresa.
Això és una solució, allò que dèiem abans del problema de buscar feina. En comptes de posar el treball InfoJobs, ho hem vist a Mossega la Pomar.
Clar que sí.
I llavors, tothom que...
I el 3% per nosaltres.
Això és el proper pas.
No li cobrem, de moment no li cobrem.
Aquest és el proper pas. Aquí, que ens enviï una tauleta de xocolata.
Bueno, desenvolupador, exacte, una tauleta de xocolata.
Una xocolata...
Vicky, si tu trobes l'amor amb aquest desenvolupador i el desenvolupador
i diu que ve de
troba l'amor de la seva vida,
ens envies una tauleta de xocolata al despatx en 21 de l'edifici Omega, al carrer Jordi Girona 1-3, Universitat Politècnica de Catalunya.
Què busquen? Busquen un desenvolupador.net amb 1 o 2 anys d'experiència, ubicació del lloc de treball, com he dit, és a Sant Cugat, a la zona de Can Sant Joan, requeriments mínims, titulació en informàtica o equivalent amb 1 any d'experiència, més o menys, en desenvolupament d'aplicacions web. Tecnologies utilitzades, principalment .NET, però també fan servir C++, Java EE, Prime Faces, Hibernate, jQuery, JavaScript, bases dades Oracle i SQL.
Titulació en informàtica.
A mi m'encanten aquestes ofertes, amb tot el carinyo per la vida, quan demanen si ha de fer servir totes aquestes tecnologies i dominar-les totes.
No, diu
que
parla de
.NET. Diu que
tecnologies utilitzades, que ells en el seu entorn laboral utilitzen a més aquestes tecnologies.
Coses, vale,
vol dir que si a part de ser .NET pots afegir alguna d'aquestes o estàs interessat en aprendre... El punt brut també, molt bona aquesta. I acabo, l'altra cosa que he vist que no sabia que existia i que he flipat, però molt fort, molt fort.
Que fort, tio.
Sí, és una càmera analògica. Una càmera analògica.
Hosti, això no l'hem vist mai.
Instantània de l'empresa Fuji, de Fujifilm, Fuji. Que es diu InstaWide 300. I fas una foto i te la treu en aquest... És com, una, com les càmeres... Com?
Polaroid.
Com les Polaroid, però no és una Polaroid, és una càmera, que fa la foto i te la treu instantàniament impresa. Brutal.
I et dona còpia digital?
No, és analògica instantània.
Tu te dona el xurret aquest i, sí. I prou. Jo tinc una proposta, perquè he estat mirant aquesta setmana una sèrie, perquè ara està fent molta promoció, però surt de la tercera temporada, és una sèrie de l'HBO que es diu The Leftovers. I és una sèrie que segueix la clàssica fórmula dels guionistes, que és crear uns personatges que a l'audiència els hi agradin i torturar aquests personatges de mala manera, fer-los-hi totes les putades que tu puguis, i funciona. La sèrie té una premissa interessant, que és dir, hi ha un dia que el 2% de la humanitat desapareix, però en plan, puf, imagina't, 2% de les persones del món fan puf, i els que es queden són els leftovers i estan tots grillats, evidentment, perquè imagina't que el 2% de la gent... Doncs, un de nosaltres fotria el camp, no? Ah, no, que va, no, potser no. No, això seria un 20%.
Bueno,
no,
si
no.
Fas un podcast ja et quedaries com a leftover. Crec jo, eh? Sí.
Sí.
Tu tenies alguna cosa, no, Carles Canya, no, avui, no. Aquesta setmana, no?
Jo sí.
Ah, perdona, doncs
tens. He anat a veure Alien Covenant. Oh. I m'ha agradat.
T'has atrevit? T'ha agradat i tot?
Sí, perquè si algú ha vist...
Però no surt la Sigourney Weaver, no?
No, em sembla.
No surt la Sigourney Weaver.
És que no sé qui és
aquesta.
No sé si
Mother of God.
T'has vist Alien?
Mentrestant jo faig la meva proposta de proposta.
Ens fem grans, Marc, ens fem grans. Sigourney Weaver.
No saps qui és la Sigourney Weaver? Tu no has vist Alien?
Mai estar per aprendre coses.
Sí, veure, el sent en Cels Pinyol aquí
lo mata i lo,
Dani,
lo terroritza.
Què volia
dir? És la protagonista d'Aliens i d'Aliens el regreso i Aliens la mare que el va parir.
Sí, jo el que volia dir és que a mi m'han proposat que vegi El Círculo.
Jo he llegit el llibre.
Però és una pel·lícula o és una sèrie?
És una pel·lícula, està ara al cine.
Amb el Tom Hanks, i la Emma Watson.
I m'han dit que, ostres, està molt bé.
Jo he llegit el llibre i el llibre està bé. La proposta és interessant. A veure, és una distopia.
Sinopsis.
És combinar Google i Facebook. Imagina que el Círculo és una empresa que seria com una combinació de Google amb Facebook. Imagina't Google i Facebook a la vegada i llavors i eleva a la potència màxima per convertir-ho en una distòpia.
El Miquel Àngel Cabrera, que no coneixia la Sigourney Weaver, ara està vermell com un tomàquet i demanarà disculpes a l'audiència.
Demano disculpes.
Vale. La coneixes o no ara?
Sí, sí.
Ara sí.
Però no surt.
No surt.
Perdona, és que això és una prequela de totes.
Aquestes. Ah, és una prequela.
Però què vas anar a veure? Encara m'he enterat jo.
Vaig anar a veure, el 2012 hi va haver una pel·lícula que es deia Prometheus.
Sí, la de Prometheus.
Que estava, em va agradar molt i em vaig quedar amb l'expectació de veure què passava després.
I després com es diu?
Alien Covenant.
Ah, la de Alien, vale.
Alien Covenant.
Jo és que ja no he vist el Prometheus, però no em vaig atrever.
Pues està molt bé.
Sí. Això és com una prequela.
Però
surten Aliens.
Però tu això vol dir que no has vist Alien, l'octavo passajero.
No, perquè vaig veure l'any i dic... No la vaig veure.
Pues és molt bona. És, com,
és, sí, és la bona.
És la bona.
És, la, és, la bona.
És com Blade Runner.
Vale, doncs ja la veurem.
I Aliens...
Un cop a la tele i tal, però no.
Me venia un xiste, però quasi que no. Ja sabeu, no? Aquella que... L'Alien fa un truc de màgia, el sabeu?
No. Va, acaba, que acabarem.
No explico,
acabarem més...
A lo grande. S'abre el telón i surt l'Alien, no? I que llavors... surt Juan Tamariz i fa un truc de cartes. Coge una carta, el faré curt, és aquests que pots allargar. Llavors al final agafa una carta, no sé què, i de sobte el Tamariz... això li està fent a Juan Tamariz, li fa un truc a l'Alien.
Vas molt bé, vale? Explicant l'acudit, o sigui, molt bé.
Juan Tamariz,
o sigui...
li fa un truc a l'Alien, coge una carta, no sé què, tal.
Es nota aquí
recorda-la.
Que el Carles fa monòlegs perquè està abordant.
No. I llavors el tema és que li troba la carta i l'Alien fa... Es baja el telón, títol de la pel·lícula. Alien való sorprendido del truco.
Mira, és el moment ideal per començar a marxar. Error meu, i demano disculpes perquè jo ho vaig anunciar per aquesta setmana, però em vaig equivocar. La setmana vinent, per fi, tindrem, sí, ara sí, en Xavier Arrufat, que és enginyer, empresari, dedicat a intel·ligència artificial. Estem encara aquí afectats per l'acudit. I ho tindrem la setmana vinent a Mossega la Poma.
No!
Adéu!
No!
Bernabé.